Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen aquí les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arté, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gaia, qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé. Avui podem dir que, si normalment les companyies són bones, avui podem dir que juguem a casa.
Sí, estem encantats de tenir el convidat que tenim. A més, en el moment en què l'entrevistem, és un gust saludar el periodista i alhora amic Jordi Xargalló. Com estàs? Benvingut, gràcies.
Molt bé, bon dia, molt bé, estic perfecte.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres i felicitats per aquesta etapa que estàs estrenant fa molt poc, després de 46 anys al Diari de Girona, 23 d'ells com a director. Arriba el moment de gaudir d'allò que en diuen la jubilació. Però un periodista jubila del tot?
A veure, m'he jubilat jo, diguem-ne, de la part més professional i de les responsabilitats i mal de caps d'exercir el càrrec de director. Com a periodista no et jubiles mai, jo estic cada dia encara pendent de l'actualitat i estic connectat a l'ordinador i estic llegint diaris digitals i m'estic informant i faig un article a la setmana, a vegades en faig algun d'extra que a més sobre la Girona de futbol, però evidentment jo mantinc el dia a dia i la vocació periodística no l'he perdut. Sí que, evidentment, ja amb el pas dels anys i tal com està la nostra professió i els canvis que hi ha hagut, home, un estava una mica cansat ja d'exercir les responsabilitats i del dia a dia, però no de la vocació periodística, perquè això la tinc de tota la vida i això no es perd. Suposo que en Víctor, que és més gran que jo, una mica més gran, no gaire,
no gaire.
Tampoc l'ha perdut la vocació periodística. Això es té.
Víctor, per al·lusions.
Va a la sang, això.
No, a veure, jo crec que totes les professions, totes, si s'exerceixen d'acord amb la teva vocació, doncs la jubilació és una situació administrativa, pràcticament.
Efectivament. Home, és un, jo crec que els que hem pogut treballar amb una feina que ens agrada és un privilegi, perquè això, no, per desgràcia, no ho pot dir tothom. Hi ha molta gent, evidentment, que ha de treballar per tenir un sou a final de mes. Nosaltres, a part del sou, a més, hem disfrutat de la nostra feina. Això és un privilegi, no ens podem queixar.
Sí, sobre dir que hi ha una part invisible, quan ens donen el full del que cobrem, que és una part invisible perquè ja és que és el que m'agrada i el bé que m'ho passo fent-ho, no?
Efectivament.
Que això realment té molts zeros, el qual va molt bé amb una nòmina com la del periodista, que ja sabem que és la professió no més ben retribuïda del món. Víctor, anem, som-hi.
Bé, a veure, hi ha una pregunta tòpica i típica, doncs, que és dir, a veure, la intervenció dels polítics, de la política en els mitjans de comunicació. Això és històric, vull dir, no és una cosa nova. Podríem anar fins a Roma, perquè hi ha aquella frase de dir mata el missatger, no? Sí, però a veure, tenim la impressió, no diré exactament des de fora, perquè d'alguna manera seguim més o menys a dintre, que aquesta ingerència política en els mitjans s'ha accentuat.
Sí, s'ha accentuat sobretot per la crisi que pateixen les empreses periodístiques. Evidentment, la clau del periodisme és la independència, i jo sempre dic que no és la independència que puguem tenir i ens puguem atribuir als periodistes, sinó que l'important és la independència de les nostres empreses. Si les nostres empreses no són independents dels poders econòmics i polítics, els periodistes poca cosa podem fer. Què ha passat, sobretot des de la crisi del 2000? Hi ha hagut dues causes que van coincidir pràcticament en el temps. La forta crisi del 2008, que va impactar molt, molt fort en els mitjans de comunicació, i això havia coincidit ja amb un canvi tecnològic que havia passat uns anys abans, que era el tema digital, la creació dels diaris digitals i la gratuïtat dels diaris digitals. L'any 2008, una de les conseqüències de la crisi aquesta és que comença a migrar cap al digital o cap a digitals, no en els diaris, sinó cap en el món d'internet, molts anuncis que sortien als diaris, per exemple, el de les immobiliàries. La gent recordarà fa uns anys que els diaris portaven pàgines i pàgines i pàgines de classificats d'immobiliàries. Això va desaparèixer, això, com han desaparegut pràcticament tots els anuncis classificats, perquè avui dia, si algú es vol anunciar, té molts altres mitjans, hi ha les xarxes socials, hi ha internet, etc. Això ha tingut un impacte econòmic en els mitjans de comunicació. Llavors, quan tu tens problemes econòmics i tens dependència
de les administracions o de subvencions públiques, evidentment perds independència. Això és de calaix. I això és el que està passant. I, evidentment, el polític, com diu en Víctor, des de Roma o des de la creació del món, sempre hi ha hagut intents de pressió en el missatger i en els mitjans de comunicació, doncs i això passa tot arreu, no passa només aquí a Catalunya ni a Espanya, doncs què passa? Que és clar, que té més collat. Depens tu, de la teva subsistència, depèn moltes vegades o d'aquells diners de les subvencions de les administracions públiques o de la publicitat que et donen les empreses més importants, digues empreses de l'IBEX en Espanya, que també tenen collats en els mitjans de comunicació. Aquest és un dels grans problemes que hi ha avui dia. Tot això, sempre hi ha una petita escletxa per mantenir la independència, però el cert és que s'ha complicat i està basat en el tema econòmic, en la supervivència dels mitjans de comunicació.
En Jordi Xargalló, el nostre convidat, té la doble vessant, ha viscut el periodisme com a periodista a peu de carrer, i també com a gestor d'un mitjà, d'un diari important. En quant al periodisme, al periodista, quina ha estat la teva millor notícia? Quina ha estat la notícia aquella que dius, aquesta la va amb mi i la recordaré sempre.
No n'hi ha una. Sí que estic satisfet del treball que vam fer durant molts anys en el nostre diari destapant casos de corrupció que silenciaven la resta de mitjans de comunicació de Catalunya. Crec que aquesta és una de les feines bàsiques dels periodistes, no? Destapar i, sobretot, allò que no desitgen els polítics. Nosaltres ho vam aconseguir durant molt de temps. Era una època que, afortunadament, encara ens ho podíem permetre, que la independència periodística encara estava molt més valorada que pas avui, i jo tot allò que vam estar destapant, que ja dic que l'únic mitjà de Catalunya que ho va fer, això em sento satisfet, però clar, això són notícies globals, i sobretot el cas Treball, que va ser el que nosaltres vam treure amb moltíssimes més coses i notícies que tothom silenciava i que s'han continuat silenciant. I aquesta feina que crec que està en la base del periodisme, que és la investigació i el destapar i el contar aquelles coses que el polític no vol però que ho has d'explicar tu als teus lectors i a la societat, això és el que hem fet satisfet. Una notícia concreta, t'ho juro, és que ni he pensat quina és la notícia. N'hem publicat afortunadament moltes, però en global és això. Vull dir, aquest treball que vam fer periodista del grup, que la nostra empresa va aguantar les pressions, perquè bueno, el meu editor va rebre alguna visita d'algun polític i així, i diguin que era fals el que publicàvem i tal, i el meu editor sempre va dir, bueno, portin les proves, vull dir, que evidentment encara els espera, les proves que fossin falses, no? Vull dir, inclús una vegada al dia, un dinar que em van fer la meva empresa quan em vaig jubilar a la seu central de l'empresa, i m'ha dit el meu editor, mira, aquí estava assegut fulano de tal que demanava el teu cap. Bueno, doncs això ja forma part del periodisme, i et sents satisfet, doncs, que hagis tocat els ulls de poll de gent que es pensava que era intocable.
Mm-hmm. Bé, però en canvi, aquesta crisi, que és ressò de la crisi econòmica, hi ha més mitjans que mai. I això sembla una contradicció.
Sí, però la majoria estan subvencionats, eh? Hi ha mitjans que tenen el 70-80% dels seus ingressos que venen de diners públics de les administracions. Ah, això, sí, vale, i són, però clar, en diners públics, ens costa molts diners, eh? Vull dir,
costa molts diners el contribuent.
El contribuent, a tots plegats. Clar, per això n'hi ha tants, eh? Vull dir, no perquè es puguin valdre per recursos propis. També és cert que cada cop es paga menys en el periodisme, eh? Vull dir, si sempre ha sigut una professió que dèiem abans mal pagada, ara, per desgràcia, per les noves generacions està molt magre. Però, bueno, aquests mitjans hi són perquè interessa determinats partits polítics quan entren a governar i llavors ja no desapareixen, perquè ja van passant d'un a l'altre i els van mantenint.
Bé, però en qualsevol cas estem parlant de que hi ha una realitat, i és que hi ha mitjans que no són sostenibles. Quin panorama imagines pel futur? Com serà?
No ho sé, jo ho veig negre per això, perquè mitjans que no són sostenibles avui dia n'hi ha molts. Vull dir, és que si avui dia traguéssim, almenys en el cas de Catalunya, les subvencions que donen la Generalitat als mitjans, desapareixerien més de la meitat, en desapareixerien molts, i alguns dels grans fins i tot tindrien seriosos problemes. És que no s'ha trobat encara com resoldre la migració cap a internet. La gent llegeix més que mai, evidentment, els mitjans de comunicació, per exemple, el cas del Diari de Girona. El Diari de Girona, fins abans que tinguéssim pàgina digital, que això es va fer l'any 1999, doncs només et podia llegir la gent de les comarques de Girona, que anava a un quiosc o anava a un bar a comprar el diari. Com a màxim teníem alguns punts de venda a quioscos de Barcelona. No et podia llegir ningú més. A partir de que entres a internet, et llegeixen des d'Austràlia i des de qualsevol racó del món. Tenim més lectors que mai, però menys capacitat de negoci que mai. Aquesta és la gran contradicció, que no passa en cap més altre sector, perquè, home, com més capacitat de generar negoci tens i més clients tens, se suposa que augmenten els ingressos. En el cas dels mitjans de comunicació, no. I aquest és el problema, perquè la publicitat costa de que vagi més a internet. Aquí no existeix la cultura que hi ha a països anglosaxons de que la gent paga per tenir una informació creïble, una informació d'un mitjà de comunicació elaborada i tal. Aquí, no, aquí sí que hi ha algunes subscripcions, però no són rendibles. I llavors, a partir d'aquí, hi ha un dilema que tenen tots els mitjans de comunicació. Com dic jo, vull dir, si el tenen els grans, els petits, que hem d'estar sempre a l'expectativa de què fan els grans en aquestes coses, en quant a capacitat, a negoci i tot això, més complicat ho tenim. Tot i el cas del Diari de Girona, també estem en un grup. Afortunadament, està en un grup gran i això doncs, garanteix la seva supervivència i la seva sostenibilitat. Un diari petit com el Diari de Girona, i amb aquesta línia d'independència del poder polític que ha mantingut els últims anys, si hagués sigut una empresa només gironina i en solitari, que ja ho va ser durant una determinada època, probablement ja no existiria en aquests moments. Tenim el suport i el coixí d'estar en un gran grup com és Premsa Ibèrica. Però el problema també el té el nostre grup. Vull dir, el tenen el grup Godó i el té el País, que és un diari que fa anys que el grup Prisa, que està a l'absoluta ruïna, etc. Vull dir, tenen tots els mitjans de comunicació. És un tema general i no resol, almenys en quant aquí a Espanya. Ja, els països anglosaxons sí que l'han resolt millor, però aquí no ho tenim resolt. És un problema gravíssim perquè no sabem els ingressos d'on vindran. I llavors això provoca precisament que hi hagi aquestes pressions, perquè com que no hi ha prou publicitat i s'ha de repartir, les grans empreses donen publicitat, però compta amb el que dius.
Bé, els...
No ho devia ser catastròfic, però... Potser és que ara he vist la cara que posava, no podia ser catastròfic, però bueno, és la realitat. Vull dir, el món segueix, vull dir, tranquil, el món segueix, i ja ens entrem
vosaltres,
de les coses.
Vosaltres, Rai, que ja esteu retirats, és que seguim tot actiu.
No, a mi em preocupa les noves generacions, perquè a vegades ho penso, i em passava els últims anys, quan em venien estudiants de Pisa, pensava... No els hi deia, no? Perquè, home, no desanimaràs algú que comença a fer periodisme amb tota la il·lusió del món, com hem començat tots, no? Però jo pensava, quin futur te'ls hi espera? On t'acaben avui dia molts periodistes molt llicenciats en ciències de la informació? A gabinets de comunicació. Perquè, bueno, però clar, perquè això s'ha ampliat i els salaris són superiors, en la majoria dels casos, als que es cobren els mitjans de comunicació. És una sortida professional, però, evidentment, els que hem escollit aquesta professió com a vocació, evidentment, bueno, jo ni m'ho havia plantejat mai, no? Però, clar, acaba sent una sortida professional per molta gent, i jo ho he vist en el diari. La majoria de la gent que ens ha marxat els últims temps no és per anar a un altre mitjà de comunicació privat. Se'n va o a un mitjà de comunicació públic o se'n va a un gabinet de comunicació d'una administració pública o el que sigui. Marxa per això la gent.
Però en canvi sembla que hi ha més estudiants que mai.
I més facultats de periodisme. A Catalunya no sé si n'hi ha 8 o 9, em sembla, no sé quantes, n'hi ha moltes.
Nosaltres en diem d'això inflació.
És una contradicció, vull dir, és una contradicció. No sé quin serà el seu futur, llevat que vagin a més, però o sigui, exercir aquella professió periodística pura i vocacional cada cop serà més difícil, perquè també arribarà algun dia que s'haurà de resituar els mitjans de comunicació i no es podrà aguantar tot. De moment s'han superat ja moltes crisis i les administracions segueixen ajudant moltíssim. Però arribarà algun dia que no es podrà sostenir amb diners públics aguantar tants mitjans de comunicació com hi ha. Vull dir, és que als altres països no hi ha tants mitjans de comunicació com aquí. França mateix n'hi ha molts menys. No hi ha diaris, hi ha els justos. Hi ha moltes regions que només tenen un sol diari. Víctor això ho coneix
sí,
bé.
Sí, i tant. Sí, però sembla que una de les solucions, i això el nostre convidat ja l'ha apuntat, aquesta solució no és que ara l'esperit sant hagi baixat aquí a l'estudi, és els grups. És a dir, ara ja en diuen grups multimèdia. O sigui que un grup de comunicació que té diaris en paper, també, el té, també els té doncs, per les vies informàtiques o telemàtiques o com se'ls vulgui dir, però també té ràdio, també té a vegades fins i tot participació, si més no, amb cadenes de comunicació. És un, és a dir, allò de ajuntem-se, fem, tinguem més forces davant.
No, és evident, jo ho he conegut, perquè amb en Víctor estàvem en una empresa privada gironina que tenia només el diari de Girona, i llavors bueno, aquesta empresa va fer fallida i va entrar a Premsa Ibèrica, evidentment és com la nit i el dia, i a més en els últims temps encara molt més, perquè clar, això estableix una sèrie de sinergies i que t'estalvies molts costos. Va, tens un director comercial general pel grup, els temes d'internet, de pàgines web, tot això, tens una empresa pròpia teva que no has de tenir tu unes despeses, clar, és una de les maneres que permet subsistir, perquè si no, ja ho he dit abans, és que si el diari de Girona anés en solitari en aquests moments, ja fa temps que no hagués pogut aguantar, ja no va poder aguantar quan era l'empresa gironina, també és cert que en aquella època tenim un empresari que va més no parlar-ne, no?
No.
Però bé, deixem això, com us diu, corramos un túpido velo, no?
Exacte.
Però al marge d'això, és que no seria possible, vull dir, pot aguantar un mitjà de comunicació local si està fortament subvencionat per la Generalitat. No es pot fer de cap més manera.
Clar. Bé, estem parlant dels mitjans, però parlem també dels periodistes. Jordi, tu que has conegut a molts periodistes de comarques a Girona, podem preguntar-te si hi ha un bon nivell de periodistes a Girona, comparativament amb altres demarcacions o amb altres països? Tenim un nivell qualitativament correcte o...
Com diu, com la línia, hi ha de tot.
No?
No, no es podem queixar, jo no m'he pogut queixar a la gent que ha passat. L'únic que, esclar, ser mitjans petits, acabes tinguent molta mobilitat de personal i llavors, debat de la gent que arriba ja a tenir algun càrrec, no pots acabar de consolidar, com pot passar en els grans mitjans, una plantilla estable formada. Tens molta gent que quan tu l'has format, evidentment, com que, esclar, com que hi ha un tap perquè ets un diari petit, t'acaba marxant, ara ja menys, com deia abans, t'acaba marxant a un altre mitjà de comunicació, a algun lloc que pugui exercir la seva professió, cobrant més diners que en el diari de Girona, o marxen a gabinets. Aquest és l'únic problema que hi ha, però al nostre diari han passat periodistes que després han destacat a diferents àmbits. El problema és que a mi, a vegades dic, si haguéssim pogut quedar-nos tots aquests periodistes que han passat pel diari, tindríem un nivell brillantíssim, no? Però, clar, però això bueno, forma part del fet de que siguis un diari petit i de que la província sigui petita, però aquí han sortit bons periodistes.
Bé, un altre camí, diguem-ho així, hi ha hagut un cert nombre, ara quan preparava el programa i pensava, de gent que ha passat pels mitjans, pel diari de Girona concretament, que és el que coneixem més directament, que després s'han dedicat a la política. Jo recordo, penso que era en Carles Santís que m'ho va dir un dia, diu, el periodisme et pot portar a moltes fites importants a la vida, diu, sempre que i quan el deixis a temps. Per tant,
bueno, havíem tingut el corresponsal López de Lerma, havíem tingut el diari Sant Feliu de Guíxols,
i si no recordo malament teníem el corresponsal a Tossa, en Temps Saragossa,
sí, que va ser famós alcalde
de Tossa,
i un dels primers combatents antitaurins d'Espanya, gairebé.
Vull dir, és un camí polític, diguem-ho així, el periodisme pot ser un...
Pot ser, no, n'hi ha, potser aquí no tant, però vull dir, n'hi ha molts que han passat o han passat pel periodisme o pel món de les tertúlies o alguna cosa així, i després el tenir un cert ressò i així han acabat tinguent responsabilitats polítiques. Bueno, hi ha una interconnexió política mitjans de comunicació, no? Jo no en sóc partidari, però bé, ho entenc, i hi ha gent, també periodistes que han passat pel diari, que llavors han tingut importants responsabilitats comunicatives en els partits polítics. La Rosa Maria Mestres, que porta molts anys sent cap de comunicació de diferents conselleries. Ara hi ha un noi que era més recent, que és un alt càrrec de comunicació de Presidència de la Generalitat, un noi que es diu Jordi Vera, que havia estat al nostre diari fa uns anys. Vull dir, Susana Quintana havia passat pel nostre diari també, i llavors va tenir responsabilitats de cap de comunicació de diferents conselleries. Això sí que ha passat moltes vegades. Casos que hagin passat a la política, n'hi ha
n'hi ha menys, hem parlat d'aquests, però són més històrics, hi ha els casos d'en López Alerma i d'en Temps Saragossa, però sí que no, no en el nostre diari, però d'altres mitjans de comunicació sí, perquè home, hi ha una interconnexió.
A la teva carrera, Jordi, queda constància de la teva trajectòria també com a periodista i com a comentarista esportiu. Ni que sigui per desengreixar una mica, com veus el Girona aquesta temporada?
Malament.
Pinten bastos,
malament, eh? Malament. La imatge que va donar ahir l'equip feia temps. Ja no em va agradar, no vaig tenir bones sensacions el dia al Cádiz.
Direm a la gent que ens escolta que estem enregistrant aquesta entrevista el 21 d'octubre.
Poden passar moltes coses.
Exactament. La foto que tenim el dia d'avui.
Val, el partit contra l'Almeria va ser horrible. La primera part vaig veure coses que no els veia un equip de primera divisió des de feia molts anys, situacions de jugades de regional. Jo fa temps que sóc molt crític en la confecció de la plantilla i ja vaig fer un article fa unes setmanes de que deia que el problema del Girona venia de defensa i de porteria.
I aquí s'ha vist, sí.
I no és d'ara, ve de temps. I últimament... Se m'està donant la raó. Tenim uns centrals que són quasi calcats, tots superen de llarg els 30 anys, tots són lents, i quan els equips contraris juguen amb velocitat es queden desarbolats. No ho sé, esperem que hi hagi algun canvi, o com que aquest any hi haurà dos mesos de descans pel Mundial, sí. Llavors arribarà el mes de gener, a veure si llavors podem reforçar aquestes posicions que flaqueixen una mica, com la porteria i els centrals, i quedarà més de mitja lliga per endavant per intentar remuntar, però seria una llàstima la segona vegada que pugem que ja baixessin de seguida. A veure, el Girona és un equip que evidentment té aquest risc, però caram, no fent-ho tan malament com estem fent fins ara. Competim una mica, ja sabem que al final n'hi ha tres que baixen, però home, competim una mica, no siguem aquí unes mares i un equip que s'enfonsa a les primeres de canvi.
Bé, això poder respon també al coixí social. I esclar, a veure, quanta gent pot anar a veure en directe el Girona, ja sabem.
12-13 mil. Però bueno, avui dia no té gaire... L'Eibart, amb una població de 40.000 habitants i un camp esportiu de la Girona, s'ha passat 5 o 6 anys de primera divisió seguit, s'ha passat. Avui dia els ingressos venen per televisió. Es tracta de saber gestionar, administrar bé aquests recursos i saber fitxar. Es tracta d'això, però avui dia... Si no fos per aquests recursos de televisió, jo no hauria pogut pujar mai a primera divisió, perquè és una ciutat petita. La prova és que grans ciutats ara no estan a primera divisió, no. I un dels exemples és el Saragossa.
Un
històric com el Saragossa, que ha sigut campió de la Recopa, que ha sigut segon a la Lliga, porta 8 o 9 anys que no hi ha manera que pugi. I té el seu camp, veus el camp La Romareda, amb 28.000, 30.000 espectadors, 25.000 espectadors, més del doble dels que van a Girona. Doncs clar, el futbol ha canviat.
Bé, estem a la recta final. Una pregunta ràpida, Víctor, i haurà passat el temps ja.
Bé, una pregunta gairebé familiar. Sí, a veure, si un fill o un net, en el seu moment, digués, pare, avi, vull ser periodista...
D'entrada, afortunadament, el meu fill no ha volgut ser, ja té una edat que ja no canviarà de professió. Llavors, la segona posició d'un net, el meu fill, de moment, no té perspectives de portar-nos cap net. Dit això, home, diguem-ne que no seria el que més m'agradaria en aquests moments, tal com està la professió, però no posaria cap pega i l'ajudaria tot el que fos, perquè en altres coses, de la mateixa manera que jo un dia vaig dir a casa que el meu pare tenia un petit negoci i no vaig poder seguir, i vaig dir que havia de ser periodista, i no em van posar cap problema, i estem parlant d'abans, que les coses no eren com ara, evidentment que jo li donaria tot el suport possible. Ara, no és el millor, jo crec que hi ha altres carreres en aquests moments més recomanables perquè la gent es pugui guanyar la vida. Tot i això, si a una persona agrada el periodisme, és una professió que la disfrutes, t'ha d'agradar. Si penses que guanyaràs molts diners, busca i se pugui dir a molta gent. Si esteu en aquesta professió, com venint estudiants, si voleu fer aquesta professió per vocació, la disfrutareu. Si voleu guanyar diners, busqueu una altra cosa.
Clar. Bé, doncs el nostre temps ha exhaurit. Ens volíem sumar a totes les mostres de reconeixement que ha rebut i rebrà el nostre convidat d'avui, Jordi Xargalló. Gràcies per ser amb nosaltres. Insisteixo, gràcies per tot. Enhorabona per aquesta etapa, que la gaudeixis de la millor forma possible i amb molta salut. Sort.
Gràcies.
Fins aviat. Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
La setmana entrant, si ho vol.
Recordeu que aquest és un programa fet possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Us ha parlat en Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.